ha aparegut la notícia que la Fiscalia Alemanya tornarà a demanar l'extradició a Espanya de Carles Puigdemont per rebel·lió després d'haver examinat nous documents que li hauria enviat la justícia espanyola. El tribunal de Schleswig-Holstein haurà d'estudiar aquesta nova documentació, però ara per ara ha rebutjat que torni a ingressar Carles Puigdemont a presó perquè no hi veu risc de fuga. Després, hi ha hagut ara fa tot just uns minuts una altra interpretació del mateix auto que deia que aquesta possibilitat de extradir Carles Puigdemont a Espanya per rebel·lió ja hauria estat desestimada pel tribunal. Tenim en línia el Jaume Alonso Cuevillas, un dels advocats de la defensa de Carles Puigdemont. Senyor Alonso Cuevillas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure si ens pot posar una mica de llum en quin punt estem, que és exactament el que ha decidit avui la justícia alemanya.
Primera cosa, hi ha una única resolució.
Sí.
És cert que s'ha produït una notícia cap a les 12 del migdia, una mica més tard, i ara fa una mitja hora o així ha tornat a aparèixer una altra notícia, però la resolució és única i ja dèiem dues coses. Fins ara no teníem un pronunciament de la Fiscalia, perquè com que fins ara el jutge Llarena no ha parat d'enviar nous papers, doncs la Fiscalia no havia encara pogut fer el seu posicionament oficial. Avui l'ha fet i estem allà on estàvem segurs que estaríem, allà on esperàvem estar. En cas de dubte, l'obligació de la Fiscalia és acusar, donar peu a que sigui el tribunal qui decideixi, i per tant la Fiscalia ha mantingut tots els càrrecs. També segurament per cortesia entre fiscalies, es van reunir a l'AIA en parell d'ocasions, recordem-ho, fa algunes setmanes, però el tribunal ho analitza i diu, igual que ja vaig dir a la meva resolució anterior, no hi ha rebel·lió i no hi ha tampoc cap de les formes descafeinades de la rebel·lió que apuntava tampoc perquè no hi ha hagut violència, i per tant, en no haver-hi rebel·lió ni cap delicte relacionat amb la violència, no veiem motius per alterar les mesures cautelars que ja vam acordar al seu moment, i llavors continuem la causa per veure, per estudiar si hi ha o no hi ha malversació, i per tant, aquí és quan s'obrirà un procediment contradictori que encara no tenim calendari, perquè tant nosaltres, la defensa, com la Fiscalia puguem fer al·legacions, i segurament després hi haurà una vista oral. És a dir, ens posem ara en la situació en la que ja vam viure a Brussel·les el mes de novembre. El mes de novembre, recordem, vam tenir una primera vista a Brussel·les, es va ajornar, després el desembre, etc.
Per tant, aquesta primera interpretació que deia que la Fiscalia tornaria o que referia la petició per tal que l'extradició sigui per rebel·lió, això no es produirà. Per rebel·lió no l'extradiran, o encara hi ha possibilitats que es torni a obrir d'alguna altra manera el procés perquè sí que fos extradit en algun moment per rebel·lió?
El Tribunal de Schleswig ja ho ha descartat en dues ocasions. Ho va descartar el moment que va decretar la llibertat del president Puigdemont i ho ha tornat a descartar avui.
Ara el tribunal decideix que no cal que torni a entrar en presó perquè no hi ha risc de fuga, és que en algun moment la Fiscalia havia apuntat aquesta possibilitat, que està més que...
Sí, però insisteixo, el que fa la Fiscalia és correcte, perquè amb el sistema de funcionament de les euroordres, l'estat requerent, en aquest cas Espanya, la justícia espanyola, no té una representació pròpia, no és l'advocacia de l'estat espanyola o la Fiscalia espanyola la que postula, sinó que això, pel sistema de funcionament de les euroordres, es delega amb la justícia alemanya, en aquest cas. I llavors la justícia alemanya el que fa és plantejar-ho tot perquè sigui el tribunal que decideixi. Si la justícia alemanya ni tan sols ho plantegés, el tribunal ja no podria ni entrar-hi. Però la justícia alemanya fa correctament de dir, bé, com que d'Espanya em demanen la tramitació d'aquesta euroordre, doncs jo demano el que em demana la justícia espanyola, que és mantenir els càrrecs per rebel·lió, mantenir els càrrecs per formes atenuades de la rebel·lió que comportin violència i demanar presó provisional tal com em demanen les autoritats judicials espanyoles. Però la Fiscalia el que fa purament és donar-li llum verda a aquesta petició de la justícia espanyola. I llavors és un tribunal alemany el que es pronuncia en el sentit que ja sabem.
En el cas de Bèlgica es va refusar per un defecte de forma. Vostè creu que la justícia alemanya podria fer el mateix o haurà d'entrar en el fons?
Podria fer perquè el defecte també el tenim tant a Bèlgica com a Rússia. L'euroordre és la mateixa i, per tant, peca dels mateixos defectes a totes tres jurisdiccions. El que passa que suposo que d'aquí que s'hagi de resoldre, la justícia espanyola haurà subsanat aquest defecte, que és un defecte de manual. i quan dic de manual no ho dic en un to despectiu, sinó que és que la pròpia Unió Europea té a la seva pàgina web penjat el manual de tramitació de les euroordres, i aquesta sentència Bob Doggy de 1 de juny de 2016 està expressament citada. Per tant, no és allò que siguem uns retreferits, retretes de biblioteca, que vam de trobar una resolució que no coneix ningú, no, no. Figura el propi manual de tramitació de les ordres, de les euroordres de la Unió Europea.
Hi ha termini perquè la justícia de Schleswig-Holstein digui alguna cosa? Perquè s'havia parlat de 2 mesos. Hi ha algun termini
perquè,
o no?
A veure, 2 mesos prorrogables fins a 3 és el termini ordinari. Però aquest no és un cas ordinari, aquest és un cas excepcional. Entre altres coses, no es podrà complir els plaços ordinaris, no només per la notorietat i complexitat de l'assumpte, sinó perquè la justícia espanyola no ha parat d'enviar papers fins la setmana passada. És a dir, no és una petició que es cursa i que ja és correcta, que ja conté totes les dades i llavors s'analitza i s'entén que en 2 o 3 mesos ja temps suficient per tramitar-ho. Aquí doncs s'ha anat complementant i ampliant i ampliant i ampliant. Per tant, si tinguéssim que posar el crono en marxa, hauria de ser des de l'última remissió de papers per part del magistrat Llarena.
Senyor Alonso Cuevillas, aquí en el submón dels aprenents d'advocat que sumar a tots
estem fets
tots
un curset accelerat
aquí,
ara.
Estem llegint. Hi ha qui diu que pel govern espanyol seria bo aquest defecte de forma. És a dir, que posats a que et tombin l'euroordre, que te la tombin per un defecte de forma, seria millor. I que, per tant, per quina raó haurien de subsanar això? Que potser estava fet expressament. Això és el que es diu en els sopars.
Bé, el sopar es diu moltes coses, especialment quan ja s'ha pres la segona copa. No?
Cert, cert. I parlant, no sé, no. Parlant de mi és el cas.
No ho crec, perquè...
És un error.
No,
ningú va veure. Ningú va dir...
No entenc com ningú el va veure, perquè nosaltres el vam veure. La Fiscalia el va veure. La Fiscalia espanyola va advertir al Tribunal Suprem. Va advertir, escolti'm, que vostè m'està demanant l'euroordre i la ordre de detenció interna que em diu no quadra. No sé ni si està vigent.
Però no és molt estrany que no ho subsanessin si pensaven que anaven a guanyar, a no ser que justament pensessin que no anaven a guanyar?
No subsanar això és no queda gaire bé, perquè si t'ho detecten per un error de forma tan bàsic, doncs gairebé no quedes, i per tant no em quadra que conscientment s'hagi volgut deixar de prefereixo quedar malament i no perdre pel fons. Em costa creure-ho.
Estem parlant amb Jaume Alonso Cuevillas en directe. Falten 13 minuts per arribar a les 4. Ja hem sentit que l'Empar Moliner li ha fet preguntes. No sé si a Fernando Carrera o l'Andreu Bernils té alguna pregunta per Jaume Alonso Cuevillas. Andreu.
Sí, jo voldria fer una pregunta. Si es volgués jutjar el jutge Llarena, qui podria fer-ho i Europa podria fer-ho?
Bé, no estem en aquest estadi, Ara el que hem de fer és defensar-nos. Si es tingués que jutjar el jutge Llarena, el jutjaria la sala segona del Tribunal Suprem, que és la pròpia sala que està confirmant totes les seves resolucions. Per tant, no sembla que tingui gaire recorregut.
Instàncies internacionals podrien fer-ho?
No, perquè seus internacionals, com a molt, el que podrien dir-hi és que hi ha hagut una, si no s'admetés ni a tràmit, una querella, que hi ha hagut una denegació de justícia i obligaria a obrir-la a tràmit, però es podria obrir a tràmit, practicar 2 diligències i tornar a tancar.
Molt bé.
I quin és el pròxim capítol? No sé si d'aquesta història o de totes les històries que porta vostè alhora. De què hem d'estar pendents? Perquè cada dia pràcticament ens apareix una notícia o una altra.
Bé, d'Alemanya estem pendents, que suposo que en breu ens fixarà en calendari, i llavors vindrà la part menys audiovisual, diguem-ne, no? Que hem de fer al·legacions per escrit. Les al·legacions per escrit les fan, en aquest cas, l'equip d'advocats alemanys, però nosaltres, lògicament, els hem de facilitar material des d'aquí. I llavors ens fixaran una vista, que això serà més visual, el moment que entrem o sortim amb aquelles togues amb els pitets. I això... Sí, això pel que fa a Alemanya. Pel que fa a Escòcia, tenim ja una vista tècnica, no recordo quin dia, del mes de juny, però comencem ja el que són les vistes a finals de juliol i s'allargarà durant el mes d'agost. I pel que fa a Bèlgica, estem pendents de si es cursa una nova euroordre o no. De Suïssa estem pendents de si... Suïssa, com que no és Unió Europea, no és un tràmit només exclusivament judicial com a la Unió Europea, sinó que prèviament ha d'haver-hi un vistiplau diplomàtic o polític que no s'ha produït, i recordem, el responsable de l'Oficina Federal va dir que veien que això era un delicte polític i que no el donarien. I mentrestant a Espanya segueixen les causes, doncs el Tribunal Suprem avui ha denegat la petició de llibertat dels consellers Rull i Turull per prendre possessió. Tenim una altra causa a l'Audiència Nacional amb 4 imputats, una causa al jutjat d'instrucció 13. En poques setmanes també aniran a declarar les persones que acompanyaven el president Puigdemont quan tornava de Finlàndia cap a Bèlgica. I, en fi, tenim un panorama també de multitud de casos, més totes les denúncies i querelles en les que exercim la part acusadora, que aquestes van amb una velocitat diferent.
Estan distrets els advocats distrets, i també els periodistes, que ens toca explicar-ho. Per tant, anem de bracet en això. Senyor Jaume Alonso Cuevillas, gràcies per atendre'ns en directe i bona tarda.
Bona tarda.
El Jaume Alonso Cuevillas, posant-nos llum sobre aquesta decisió del tribunal, diríem que estem allà on estàvem. És a dir, que la fiscalia fa el que li demanava la fiscalia espanyola, demanar que l'extraditin per rebel·lió. El tribunal continua estant allà on estava, no veu la rebel·lió i demana més temps per estudiar si malversació per tal de decidir si extradit o no a Carles Puigdemont cap a Espanya.
A mi m'ha servit per... Tenia entès que aquest dijous havien de dir alguna cosa, i aquest home ens acaba de dir que no, que els terminis es poden ampliar. Per mi això és novetat.
No són els dos mesos, sinó que són dos mesos ampliables a tres, i a més ha dit, ha deixat encara que, com que s'han anat enviant papers, no se sap molt bé quan comença el termini. El termini
s'allarga molt més del que ens pensava.
Havia començat fa uns dies, quan es va fer l'última tramesa de documents. Per tant, veurem què és el que passa. Què espereu de tot plegat?
Jo us ho deia d'inici. Temps. Tranquils, ja veurem, a veure com acaba tota aquesta història.
Però sí que és evident que per segona vegada rebel·lió, el tribunal de Schleswig-Holstein no la veu, la rebel·lió.
No.
La cosa és que vegi la malversació, que això és el que es demana més informació, i a partir d'aquí el podrien extradir a Carles Puigdemont per malversació.
I com deia d'inici, doncs, que l'extraditin cap aquí és una de les opcions que no podem descartar en cap cas i que temps al temps veurem què és el que acaba succeint. Ho dic perquè moltes vegades es sembla que es canten victòries i se sent com una gran legitimació el fet de que es diguin certes coses, que puc entendre, però a vegades jo crec que l'eufòria excessiva doncs ens pot dur a lectures errònies. Per tant, compte i temps.
No, clar, eufòria no és, però és veritat que quan un tribunal de fora d'Espanya diu allò que tu creies que passava, però que Espanya s'està dient que no, com per exemple això de la rebel·lió, doncs t'esponja una mica el cor, no? Perquè pensant que hi ha gent a la presó acusada d'això, no? És a dir, gent amb fills petits, i que està en presó preventiva, i això és una cosa que no has d'oblidar mai, no? Vull dir, hi ha gent que té nens d'un any, de dos anys, i que estan tancats fa mig any, i quan t'estan dient des d'Europa no, és que no hi ha rebel·lió perquè no hi ha violència, i aquí s'està intentant de totes les maneres parlar del relat de la violència. Ostres, jo per exemple llegia avui que en el judici aquest que hi haurà de Jordi Uxart i Sánchez, la testimoni és una senyora que té una pàgina web, no sé si ho heu vist avui, que es fan de
no, amb la comitiva judicial.
Sí, que es fan de Ciudadanos, que es fan de grups més ultras, llavors tu dius, ostres, com un testimoni pot ser el testimoni clau és aquest, no? Llavors dius, ostres, porres, estem parlant d'un atado i bien atado. Et sents molt sol, no? I per tant que Europa et doni una mica la raó, doncs t'esponja el cor pensant en aquesta gent, en aquests nens.
Jo, si la pregunta què espereu, jo espero la llibertat de Carles Puigdemont. Jo crec que passarà això. Ja ens han avisat a Ginebra, a Suïssa i a Escòcia. Tornarà a passar aquí. Pels viatges que he fet acompanyant comitives, te n'adones de dues coses. Europa no entén la presó, no entenen que aquests estiguin a la presó i no entenen la declaració unilateral d'independència. Aquestes dues coses ells no les entenen. Per tant, jo crec que...
Diríem que un moviment de cada part, entre
sí,
cometes,
senyor.
És a dir,
sí.
No entenen des d'Europa que l'independentisme fes una declaració unilateral al Parlament i no entenen que des de l'Estat espanyol es contraposi això una presó provisional abans de judici.
Això és el que, parlant amb, jo què sé, amb exministres de Finlàndia o dels llocs on he anat. Per tant, jo crec que aquest home estarà lliure i, per tant, esperem una reactivació del factor Puigdemont a l'exili. Jo espero això.